Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com sempre, estem al Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com ja és habitual, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya aquest dissabte la Maria Jesús Cañizares. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda, què tal?
Àlex Salmon, benvingut de nou. Àlex, Leandro Lamor, bona tarda, Leandro.
Què tal, bona tarda.
I en aquest últim Converses de la temporada, serà la temporada 21, eh? L'any que ve serà la temporada 22 del programa, eh? Tenim un convidat d'excepció, el senyor Xavier Trias. Bona tarda.
Molt bona tarda. Déu-n'hi-do, 21 anys.
21 anys, eh? Déu-n'hi-do, eh? Quin valor tots plegats.
Jo en tinc 76, o sigui que Déu-n'hi-do.
Bueno, encara li queda corda, eh? Vostè encara li queda corda, no?
Bueno, doncs sí que em queda corda. Queda molta corda.
Corda en tots els sentits, de vida i política.
Molta corda, de vida, molta. Política, jo crec que menys corda, i a més... Quan tu tens una edat has d'entendre que el que has de donar és pas a gent pues que triomfin a la vida.
Bueno, però si no sabeu qui és el senyor Xavier Trias, és el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona per Junts. Ell va guanyar les eleccions municipals el passat mes de maig, però la geometria política l'ha fet quedar l'oposició. Suposo que ja ara amb les maletes preparades, no? Amb això de les vacances, estem a finals de juliol, no?
Jo fa una setmana em vaig prendre unes vacances.
Això vol dir que ja has desconnectat.
Me les pretenia prendre perdés o guanyés, no? Jo sóc dels que he guanyat però he perdut, i això és així, la vida és així de dura i complicada. I escolta, em vaig prendre uns dies de vacances i ara a final de mes tornaré a prendre'm unes vacances.
Molt bé.
És veritat que a més jo ja ho vaig explicar, que jo no continuaré en l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, que jo dintre d'un, dos, màxim tres mesos jo me n'aniré de l'Ajuntament de Barcelona, perquè el que hem de fer és que la gent jove pues, agafi posicions, perquè jo no em tornaré a presentar, és a dir, jo no em presentaré dintre de 4 anys, no em presentaré, tindré 81 anys i no em presentaré d'alcalde de Barcelona.
Mirin Biden, eh? Mirin Biden, eh?
Sí, 80. Però és que a mi em fa una certa pena el Biden. És a dir, jo crec que la vida has de saber pues, que tot té un límit, hi ha moments que tu has de donar pas a la gent, perquè hi ha gent que diu no, però és que no hi ha gent. Jo dic no, no és veritat, no és veritat. Jo he fet al voltant meu un equip de gent extraordinària, extraordinària. Jo he presentat una candidatura amb una gent extraordinària i el que hem de fer és que aquesta gent agafin el relleu i siguin capaços de ser capaços de liderar això. Liderar sense una campanya electoral és difícil. És a dir, això que molta gent diu, bueno, però escolta, qui tens tu? No? I jo dic, bueno, doncs jo tinc gent molt bona. Jo tinc la Neus Munté, que és extraordinària, una persona que si ella hagués volgut hagués sigut presidenta de la Generalitat. Tinc en Jordi Martí, que és la persona que ha sigut la meva mà dreta tota la vida en l'Ajuntament i fora de l'Ajuntament, a Sanitat, al Congrés dels Diputats, que sense ell jo no hagués sigut el que he sigut. I tinc gent bona de futur, com la Victòria Alsina, com la gent, pues, escolta, amb el Tremosa. Jo tinc gent molt bona. Molt bona, molt bona.
No té clar
la
encara.
La Mia Calvet, el, bueno, gent que... El Josep Rius, és a dir, jo tinc gent molt bona que, bueno, la veritat és que el meu problema ara és que nosaltres vam fer un equip de gent per governar i ara hem de fer... Aquest equip s'ha d'acostumar i ha d'entendre que en lloc de governar el que farem és d'oposició constructiva, però d'oposició, no?
I és dur fer d'oposició a l'Ajuntament.
Molt complicat.
Molt complicat, no? Llueix poc.
Molt
no?
complicat perquè llueix poc i a més els mitjans de comunicació no els fan ni cas. És a dir, normalment no et fan ni cas.
Ja ens passa la culpa a nosaltres.
No. Tu tens la culpa, però és que és difícil perquè no ets notícia. És a dir, és difícil que siguis notícia. Jo en els meus els dic que serem notícia, perquè passarà una cosa que serà extraordinària, que després de tot el que han explicat i de tot el que s'han dit, nosaltres ens trobarem que el senyor Collboni farà un acord amb els de la Colau. I per tant, això ens col·locarà en primera fila per fer un paper d'oposició constructiva important. És a dir, l'únic que no hem de fer és equivocar-se, perquè hem de fer oposició però constructiva, perquè la gent ens vegi positius, no? Si la gent només ens veu negatius, doncs no anem bé, però si la gent ens veu com una oposició constructiva, dintre de 4 anys l'Ajuntament de Barcelona el tornarem a guanyar.
Una última pregunta, ja deixo micròfons oberts a la resta de companys de taula. Pel que explica fa un moment, no té clar encara a qui donarà el relleu, no?
No, jo sí que ho tinc.
Ho té clar?
Sí.
No ens ho pot dir?
No, no, jo sempre he dit que jo tinc una persona que ha sigut la meva mà dreta sempre, que ha sigut en Jordi Martí Galvis, i que per tant el lògic és que sigui aquesta persona, però no ho decideixo jo. Jo, això no és un procés hereditari. Ens equivocaríem si ens creguéssim que això és un procés hereditari. Si em demanen l'opinió a mi, la tenen, però això no és un procés hereditari. Per tant, això és un procés que el partit haurà de decidir, i haurà de decidir-ho amb intel·ligència. No és fàcil, perquè com deia, jo he fet un equip que tots poden ser alcaldables.
Alcaldables i liderar el partit, vull dir, aquestes persones que integren el seu equip podien ser en un futur els poden líders de Junts per Catalunya?
Sí, no és que són líders, són líders.
I vostè serà... no té la tentació de quedar-se i dir, bueno, què estem fent? Junts per Catalunya,
no,
on va? On ha d'anar?
Junts per Catalunya ha de fer una reflexió profunda, i la meva presentació com a candidat tenia dues finalitats: guanyar l'Ajuntament de Barcelona. Tenia una altra finalitat, que era tranquil·litzar la política, i buscar mecanismes d'acord de futur. Jo crec que hi ha hagut gent, el PP i els socialistes han trencat mecanismes de possible entesa. Jo sóc dels que continuo creient que no ens hem de deixar arrastrar per això, hem de buscar mecanismes d'entesa, perquè és un error no buscar mecanismes d'entesa, però és veritat que hem de saber el tablero com està, i hem de saber que tant el PP com els socialistes pues tenen una intencionalitat d'acabar amb el nacionalisme català. Això cada un ho pot veure. No, escolta'm, no és així. Jo dic, bueno, escolta'm, jo creia que no era així, però sempre en mi han actuat així, i sóc el moderat, jo dic, escolta'm, pues, s'ha demostrat que tenen pues, una manera d'actuar pues, que és difícil, i que dius, escolta'm, això vol dir que tirem la tovallola del diàleg de l'entesa? Jo dic, no, és que no tenim més solució. És a dir, no tenim més solució. És a dir, la situació que hi ha a nivell d'Espanya és molt complicada, perquè no s'ha trobat un bon encaix de les nacionalitats dintre d'Espanya, de Catalunya, del País Basc, de Galícia, i tenim una assignatura pendent, que és buscar aquest encaix. I aquest encaix no depèn tant dels partits nacionalistes catalans, bascos o gallecs, sinó que depèn de quin plantejament tindran els partits a nivell estatal. És a dir, jo li dono una gran responsabilitat al PSC. Jo sempre els dic, senyor Illa, quin model vostè té per Espanya? El PP els diu, quin model teniu vosaltres per Espanya? Com veieu l'encaix de Catalunya dintre Espanya? Perquè el que és evident és que cada un pot tenir la seva idea. Jo, al voltant meu hi ha molta gent independentista absolutament que volen la independència, però jo dic, escolta'm, no, ara no estem discutint això. Jo dic, la discussió és, vostè quin model què ofereix vostè a Catalunya per encaixar bé dintre d'Espanya? I aquesta és l'aposta que hi ha de futur.
Leandro.
Sí, li he contat 3 o 4 vegades la paraula oposició constructiva.
Sí.
En aquest sentit, les instruccions que o la missió que té el, tindrà el seu grup com a oposició a l'Ajuntament de Barcelona, creus que ha de ser l'exemple que ha de tenir Junts de cara als propers reptes electorals, altres institucions en els propers
exemple,
anys?
Jo li poso un exemple molt típic de Barcelona. És a dir, Barcelona, si el senyor Collboni ens ofereix intervindre en un pacte per l'habitatge, de plantejaments generals de l'habitatge, doncs treballarem per fer aquest pacte. Ara, el que és evident és que jo dic, un cop haguem fet el pacte, sàpiga que serem duríssims com a oposició per si vostè gestiona bé aquest pacte o no el gestiona bé. És a dir, nosaltres no estarem en contra d'un pacte de l'habitatge, estem a favor de que hi hagi un pacte de l'habitatge. Crec que és absolutament necessari que entre tots ens posem d'acord perquè hi hagi un pacte de l'habitatge. Ara, un cop fem el pacte d'habitatge, escolti'm, el que no va és el que estem veient aquests dies, és que vostè promet unes coses i en fa unes altres. Això és evident que vostè com a Partit Socialista el posa en una situació difícil.
Ho diu pel tema de la Ronda de Sant Antoni?
Sí, i per tants temes, perquè vostè el posa en una situació difícil, perquè vostè vol unes coses, però a l'estar governant o intenta governar, perquè encara no hi governa, amb Comuns, doncs vostè es somet a unes coses que nosaltres no hi estem d'acord en absolut. I per tant, doncs...
Però... Vostè ara abans parlava del model d'Espanya, però en aquest cas model de Barcelona.
Sí.
El model de Barcelona, tot apunta que el model del senyor Collboni i el model del senyor
no
Trias...
No es diferencien molt, podria tenir molts punts de contacte.
Per això, o sigui, vostès tenen 11 regidors, ells tenen 10, Comuns tenen 9, per exemple, la Copa Amèrica, que serà un dels grans...
Nosaltres estarem a favor de la Copa Amèrica.
Clar, o sigui, és bastant
però
fàcil per vostès.
La Copa Amèrica no és Barcelona, La Copa Amèrica és una cosa important, però no fa Barcelona. És a dir,
bueno, és una petita cosa per Barcelona i hi ha molta inversió.
Això és
i...
molt important d'imatge.
Vull dir que
però,
el model Barcelona
però,
en general
si nosaltres
és
confonem,
molt més proper al seu.
Però si nosaltres confonem, que la Copa Europa, la Copa
Amèrica
és Barcelona, ens estem equivocant. Barcelona té uns problemes diferents, que és de pobresa, de dificultat de la gent, de gent que li van molt bé les coses, de gent que ho passa malament, no. I aquí hi ha un plantejament de fondo que jo crec que amb els socialistes podríem coincidir, que jo sempre dic que la manera de lluitar contra la pobresa i les desigualtats de la gent és crear activitat econòmica. O sigui, sense activitat econòmica això és un desastre. Per tant, nosaltres hem d'ajudar que hi hagi activitat econòmica i aquest és un principi bàsic. El segon principi bàsic és com ho fem perquè aquesta activitat econòmica i aquesta riquesa que es crea pues afecti a tothom. I aquest és el gran esforç que ha de saber fer un ajuntament. Un ajuntament, una de les missions que té és aquesta. I una situació que té un ajuntament és saber que una ciutat, el seu prestigi, és una imatge que tu l'has de saber durar. I això pues, exigeix un cert ordre, una certa disciplina, una manera d'actuar i una manera de funcionar.
El que vull dir és que hi ha qüestions...
I amb això podem coincidir. Però fixi's, podem coincidir, però quan parlem de seguretat, diu, escolti, jo sóc el nou alcalde de Barcelona i continuo amb el mateix cap de seguretat que hi ha hagut i continuarem fent el mateix. Jo dic, doncs ja anem malament perquè no hi estem d'acord.
Sí, per què? Això no, no. Semblava que més o més aquest tema es portava més o menys...
No, no, perquè és un desastre. Sí? La seguretat en aquesta ciutat, algú es creu que funciona bé, la seguretat.
Bueno, però amb la Colau només seria pitjor. Vull
dir. Ah, no ho sé. No ho sé. Perquè la persona que s'ocupava de la seguretat continua sent el mateix.
No, perquè clar, era no, no, socialista.
Dic, escolta, no, no, qui eren els responsables de la seguretat, els socialistes? I el senyor Batlle, que no és un mal element, però està equivocat. I està equivocat no perquè ell ho faci malament, perquè tenen els conceptes equivocats del que s'ha de fer.
Què s'hauria de fer?
Això pot canviar el senyor
Batlle. Autoritat. El principi bàsic és que l'alcalde es cregui que és el responsable de la seguretat de la ciutat. I ha de ser, ha de tenir un principi d'autoritat. I ha d'entendre que segons quines coses no poden ser. Hi ha coses que no poden ser. Una altra cosa és dir, escolta, això no és fàcil d'arreglar. No, no, això és molt difícil d'arreglar. Però vostè, que és l'alcalde, ha de saber que això no pot ser. Hi ha coses que no poden ser. Que en aquesta ciutat, ahir a la nit, es cremessin 30 contenidors i 15 motos, doncs escolta, això exigeix una declaració de l'Ajuntament dient això no pot ser. I aquí enxampem, l'empapararem de debò.
L'han enxampat, eh? No, no. L'han enxampat.
Se l'ha d'empaparar de debò. I l'Ajuntament no pot permetre això. L'Ajuntament no pot permetre això.
Però després, senyor Trias, també hi ha unes lleis que tipifiquen que li pots...
No. Escolta, després a la vida tu acabes trobant-te amb un conjunt de dificultats, que aquest senyor que tu creus que han de ficar a la presó, que no sé què, no el fiquen, que torna a estar suel, total... Però tu has de ser constant amb els teus plantejaments. Una altra cosa és que no sempre això funciona com tu voldries, però tu has de ser constant amb els teus plantejaments i has de ser coherent amb els criteris que marques aquí i amb els criteris que marquis a nivell de l'Estat. I hi ha un tema a nivell de l'Estat que jo sempre em crea problemes. Ja dic, escolta'm, nosaltres tenim tot un conjunt de gent a legal a nivell de la ciutat de Barcelona que no els pots expulsar. L'Ajuntament de Barcelona no té eines per expulsar aquesta gent de la ciutat de Barcelona. Els hauries d'expulsar teòricament, però no els pots expulsar. Pues el pitjor que pot passar és el que fem. Que estan, no els expulsem i no els deixem treballar. Els països intel·ligents què fan? Els hi donen un permís temporal per treballar, perquè treball n'hi ha. Quan tu no els deixes treballar, què passa a aquesta gent? Pues aquesta gent fan coses il·legals, es posen sota les ordres de gent que els explota i acaba amb una situació de delinqüència, de tràfic de drogues, de... Escolteu, això no pot ser. Barcelona s'ha convertit en una capital importantíssima de la droga. A veure si ho entenem. I això no pot ser. Barcelona s'ha convertit en la ciutat de la marihuana. Hi ha gent que això s'ho pren en broma. Tampoc ho hem d'exagerar, perquè Barcelona és una gran ciutat. Però hi ha coses que no poden ser. I l'alcalde ha d'entendre que això no pot ser de cap de les maneres.
I quin marge de temps li dona el senyor Collboni perquè es posi mans a l'obra, fila l'agulla?
No, té el marge. Escolta, en tindria zero, perquè ha estat governant fins avui, si no ha deixat de governar.
Però està dient que encara l'alcalde Collboni no s'ha posat el tratge de l'alcalde d'autoritat?
No és veritat això. El senyor Collboni ha sortit i ha fet un conjunt de coses que diu, aquí estic. Bueno, ja dic, escolti, molt bé, el felicito, aquí està, però a veure com funciona. Perquè el que ell deia, escolta, en quin marge li donem? Jo dic, però escolti, si per exemple amb seguretat no li dono cap marxa.
I el mateix equip de fa un mes,
no? Són els mateixos. Sí, escolta, vostè el primer que ha fet és consolidar els seus llocs a la gent dels comuns.
I dona per fet que acabarà governant en comú.
Home, això està claríssim, que acabarà governant amb els comuns.
Sigui,
jo
qui,
crec que
sigui
que
sigui el resultat a...
Jo crec que acabarà governant amb els comuns i amb Esquerra Republicana.
Sigui que sigui el resultat a Espanya a les eleccions.
Sí, home, sí, sigui, sigui.
Però les seves polítiques, sobretot econòmiques o per exemple del punt de vista turístic, el turisme, són més properes a les seves.
Home, o sigui, és evident que el senyor Collboni,
és que la suma del, dels 10 i els 11 són 21.
Senyor Collboni tindrà, bueno, ha sigut ell que no ha volgut governar amb mi. Jo volia governar amb el senyor Collboni, això no és cap secret per ningú. Jo volia governar amb els socialistes, ells no volien, doncs, escolta, doncs ja vaig dir que governaré amb Esquerra, eh? Però és veritat que jo, doncs, sumava amb 21 i per tant, doncs, una manera lògica era governar amb els socialistes. Diu, no, no, de cap de les maneres.
L'únic problema va ser el canvi d'alcalde, no? Que ells demanaven,
no, ells deien, escolta, la manera de governar amb vosaltres és que els dos últims anys governi jo. Jo dic, home, però que has guanyat les eleccions. Digues que hi ha coses a la vida que són una mica pues, estranyes, eh? Hi havia gent que em deia, escolta'm,
però hi ha experiències així de,
sí, hi havia gent que em deia, escolta'm, saps què et passarà? Que et faran una moció de censura i et faran fora. Pues jo prefereixo que no m'hagin de fer la moció de censura i que em facin fora d'entrada, ja, que és el que m'han fet, eh? Jo dic que la vida, pues,
I
jo tinc una situació a més que m'ho puc prendre amb una certa tranquil·litat mental, no?
I el que al final ha passat a la Diputació és ressaca del que va passar a l'Ajuntament?
No, el que ha passat a la Diputació és el resultat de pèrdua de confiances i de situacions que jo era partidari de fer l'acord de la Diputació amb els socialistes, tothom ho sap i a més ho he explicat. Però és veritat de que l'acció dels socialistes envers l'Ajuntament de Barcelona ha complicat molt les coses, perquè a mi em fan perdre autoritat. Quan jo dic, escolta'm, és bona gent, ens podrem entendre i tal, dic, home, vaja, quina manera d'entendre'ns més bèstia tenen aquests tios. Pues és veritat. És a dir, la mentalitat aquesta de curt plaç que tenen, pues, escolta'm, necessitem prendre unes actituds per guanyar les eleccions espanyoles i per tenir un resultat, pues, jo crec que crea una situació molt negativa, i que és aquesta situació que jo crec que és molt fotuda, que el que denota és que no hi ha model.
Vostè creu que sense campanya electoral ara seria alcalde de Barcelona?
Pues potser sí, no ho sé. Potser sí. Jo crec que és més complicat que això. Jo crec que la mentalitat és que no volen... Escolta, quan es van inventar que jo tenia 12 milions, per què era? Perquè jo vaig anar a Nova York, em vaig reunir amb l'alcalde i, escolta, vam estar parlant molta estona i van acabar fent un article... ells, en els seus mitjans de comunicació, pues deixar molt clar que el referèndum era una cosa que s'havia de fer. I el senyor Jorge Fernández Díaz amb el senyor Jorge Moragas i amb l'Alicia Sánchez Camacho estaven fent l'operació contra els Pujol i, escolta, en el Trias ens el carregarem. Per què? Perquè no podem permetre que el nacionalisme agafi força. Bueno, aquesta mentalitat, en lloc de dir, escolta'm, com podem integrar el nacionalisme dintre de l'estat espanyol, quan tu el plantejament és com destruïm el nacionalisme, jo dic, escolta, vostè s'està equivocant molt, perquè això els portarà, no a la curta, a la llarga, al desastre. Perquè és mantindre un conflicte viu que hauríem de ser capaços de resoldre entre tots. Entre tots hem de ser capaços de resoldre l'encaix de Catalunya. Uns pues podem pretendre que Catalunya sigui independent. I que, escolta, no ens deixaran ser independents. No ens deixaran. Fiqueu-vos al cap, no ens deixaran. I que, escolta, pues hi ha un següent pas. Com vostè considera que hem d'encaixar dintre l'estat espanyol? Faci propostes. Nosaltres també en podem fer, però faci propostes. Perquè l'important és, escolta'm, jo sempre dic, la transició, no, que tothom diu que ha sigut un èxit, que en molts aspectes ha sigut un èxit, és a dir, un només ha de veure la sanitat d'aquest país, un només ha de veure l'evolució econòmica, l'entrada a Europa, escolta'm, molts aspectes, la transició pues, ha anat bé. Ara jo dic, escolta, amb el model d'estat no ha anat bé. No ha anat bé. Ha anat tan malament, ha anat tan malament que el senyor Suárez va tenir que plegar i el senyor Suárez hi va haver un cop d'estat. El 23F, que la gent se'l pren de broma, el Tejero que estava boig, no. Això no és així. El 23F és un cop d'estat per estar en contra sobretot de l'estat autonòmic. I això, vostè... i això va acabar amb una loapa.
I quina seria la seva proposta per avançar amb la resolució del conflicte? Vull dir, hem tingut una taula de diàleg pues, d'Esquerra a PSOE bueno, i no avança
tampoc.
Però la taula
de diàleg, però... si les parts no proposen coses...
Quina seria la seva proposta? Pues, què s'hauria de fer?
Jo tornaria a ressuscitar l'informe que en el seu dia van fer el senyor Argullol i el senyor Bayona per al president de la Generalitat, pel senyor Pujol, que ell va portar a l'Aznar, que era el projecte de com s'havia de desenvolupar l'autogovern de les comunitats autònomes i concretament de Catalunya. Que jo crec que era un paper molt il·lustratiu. I fixa't que és un paper que quan ve el senyor Núñez Feijóo aquí a Barcelona i fa una conferència al Cercle d'Economia fa un discurs que jo dic comencem a anar bé, perquè fa un discurs que jo dic home, diu coses que són les que jo crec. No? Que és de dir, escolta, Catalunya és una nació, ella deia una nacionalitat, que està bé, és una manera de dir nació, però és una manera d'enganyar-nos tots, però està bé. Diu, això és lo suportable.
Una qüestió semàntica també.
No, diu, però diu, escolta, això és lo suportable. Bueno, doncs fem-ho suportable. Catalunya és una nacionalitat dintre de l'estat espanyol. Escolta'm, el president de la Generalitat és la màxima autoritat, el president de la Generalitat és el representant de l'estat de Catalunya, o sigui, ni delegats ni punyetes, aquí hi ha un president de la Generalitat que és el que representa l'estat de Catalunya, escolta'm, a respecte absolut amb unes competències, a la llengua, tal, bueno, és a dir, un conjunt de coses que jo dic, escolta'm, pues... el que vostè diu, igual ho firmo. I diu, escolta, i a més, escolta, reconec que Catalunya està maltractada econòmicament. No et diu la solució, però et diu, reconec que està maltractada econòmicament. I doncs pues ja estem en un bon camí, perquè estic d'acord que el maltracte econòmic no el solucionarem en un any, però haurem de buscar una solució en aquest maltracte econòmic. Aquesta és una de les coses bàsiques que s'han de fer, perquè no pot ser la situació que tenim a Catalunya. Tenim una situació que tots l'amaguem, però és una situació de catàstrofe. Catalunya va amb una catàstrofe econòmica, perquè estem maltractats econòmicament, no només amb les inversions, sinó maltractats amb una cosa que és molt important, que és que nosaltres ens han transferit uns serveis que són els deficitaris, i que això va generant un dèficit que acumulen les comunitats autònomes. I amb això hem de ser llestos, perquè no ens afecta només a nosaltres, sinó que afecta a altres comunitats autònomes com València, com les Balears, com Andalusia, i per tant no seria difícil de trobar pues, gent que en s'apoyés amb segons quines reivindicacions, que jo crec que són molt greus.
Bueno, Feijóo va parlar de la reforma de del finançament autonòmic. Vostè veu si guanya, si amb el recolzament de Vox o no,
Feijóo,
si és el moment
Senyor Feijóo, el conec de fa temps, jo faria una aposta pel senyor Feijóo. El que diu durant la campanya electoral no m'agrada gens. El que diu a la campanya electoral no m'agrada gens. I em fa pànic de que el senyor Feijóo es trobi pues, amb el suport de Vox, que li faci fer coses que siguin pues, l'antítesis del que penso jo, com està passant al País Valencià o com pot passar a les Illes. És a dir, hi ha coses que poden passar que jo dic, escolti, és que vostè acaba agafant un company de carrera que són uns companys complicadíssims i que per Catalunya pues és molt greu, perquè hi ha gent que, fixa't, jo quan me'n vaig anar de Madrid amb una persona amb el que havia tingut bastanta relació, perquè em deien mana molt i has de tenir-hi una bona relació, pues jo hi tenia una bona relació i cada dos o tres mesos anava a dinar amb ell, i quan me'n vaig anar a Madrid pues vaig dir, escolta, anem un dia a dinar, que era en Carlos Aragonés, que estava a la FAES, i en Carlos Aragonés em va reunir a dinar i ens vam sincerar, i ell em va dir, escolta, mentre jo tingui algun poder en el PP, el tren d'alta velocitat entre Barcelona i València no es farà mai. I però per què? Diu, perquè us posaríeu d'acord amb els temes econòmics i us acabaríeu posant d'acord amb la llengua, i per aquí no hi passarem. I el que estem veient aquests dies és això. El que estem veient aquests dies és una mentalitat que és una mentalitat dels anys 40. Estem anant enrere a passos accelerats, que dius, home, no té cap sentit, perquè al final Vox és una minoria. Vox és una minoria. Per tant, no hauríem d'estar tan preocupats. El preocupant és que un partit majoritari faci cas de la minoria. Això sí que és preocupant. Jo dic, perquè pots fer els cas amb segons quines coses, però hi ha coses en què tu no els has de fer cas.
El problema és que aquí hi ha sectors que encara pensen que existeix això dels Països Catalans, que no ha existit mai, no? I sobretot a València i a les Balears,
és una qüestió, retòrica. El que és evident,
sí,
és que
paraules,
el que és evident és que tenim una llengua comuna. És a dir, a mi m'és igual que un digui que el seu es diu valencià.
Sí, sí, jo dic que parlo valencià del nord.
Que facin el que vulguin, no? Que facin el que vulguin. Però jo dic, escolta, el que és evident és que tots parlem el català.
Però sobre una cosa que he dit abans que em sembla molt interessant, perquè conversar amb vostè és molt interessant, perquè té els últims 43 anys polítics al cap, i això sempre et dona una relaxació enfront d'algunes qüestions. Vostès han arribat a acords importants al Partit Popular durant aquests 43
sí,
anys.
Sí, tant, molt importants.
El pacte del Majestic, la bona relació que tenien amb aquell govern amb minoria del Partit Popular.
Era una aposta molt important del president Pujol, que ell tenia la teoria, encara l'altre dia amb el president Pujol parlant, escolta'm, tries tu i jo, independentistes i independentistes no hem sigut mai.
Volia acabar amb això, però bueno.
Nosaltres sempre hem intentat mirar a veure com encaixàvem, no? I aquesta és la veritat, havíem intentat veure com encaixàvem. I ara jo dic que jo votaré independència. Diu, però què t'ha passat? Dic, home, és que m'ho feu molt difícil. M'ho fet molt difícil. A mi particularment m'ho fet molt difícil.
Des d'aquest punt de vista, que ha utilitzat diverses vegades nacionalisme i no independentisme, com parlava, de com s'arriba a un encaix...
Votant.
ja dic, si guanya ja, el senyor Feijóo.
Jo dic, senyor Illa.
No, però en aquest cas
no,
Feijóo.
No, Feijóo, jo dic, aquí hi ha un problema, jo dic, el PSC i el PP de Catalunya tenen una gran responsabilitat, que és defensar quin és l'encaix de Catalunya dintre d'Espanya. No li donem la culpa al senyor Feijóo. El senyor Feijóo tindrà la seva culpa quan actuï. Però aquí hi ha un problema greu, que és el socialisme català, que durant una època era un socialisme català molt catalanista, no era independentista, però molt catalanista, de si és un socialisme sotmès en el PSOE o si té identitat pròpia i tenen clar quin és l'encaix de Catalunya. I el PP de Catalunya aquest problema l'ha tingut sempre, de dir, escolta'm, quin és l'encaix pel PP de Catalunya, de Catalunya dintre d'Espanya.
Va haver una oportunitat amb el senyor Piqué, però una oportunitat haver, que es va
però
perdre.
El Piqué no era de partit. Ja, però... Piqué no era un senyor de partit. El Piqué va ser un intent complicat. Escolta'm, quan el senyor Aznar va manar i depenia de Convergència i Unió, l'Aznar pues, va plantejar, escolta'm, qui puc nombrar de ministres perquè agradin a Convergència i Unió? I va nombrar el senyor Piqué i la senyora Virolés perquè eren dues persones molt lligades en el govern de la Generalitat i, diguem la veritat, en Piqué amb el president Pujol tenien una relació important i jo era amic del senyor Piqué. El senyor Piqué un dia em va dir, escolta'm, Trias, vine a sopar a casa meva, no? Vine a sopar a casa meva perquè tu vas explicant unes coses i vull sopar amb tu perquè et vull explicar la veritat. Perquè jo explicava una cosa, jo en el Piqué el coneixia i a més coneixia la dona i escolta'm, jo explicava que el Piqué no es faria mai del PP. És impossible el Piqué que he conegut jo, un Piqué que era trusquista, que es va passar a Esquerra Republicana, que estava amb l'Hortalà, que després va col·laborar, ja deia, escolta, el Piqué no es farà pas,
no,
és un nacionalista català, escolta, i em va convidar a sopar, escolta, en Trias, et convido a sopar perquè t'he de dir que em faig del PP. Hòstia, però tu et fots del PP? Sí, perquè escolta'm, és que escolta'm, jo puc fer molt aquí, bueno, sí, pots fer molt. Fixa't, aquesta és una teoria. Quan tu entres dintre un govern, tu entrar dintre un govern per reivindicar és un error. Si qui entri dintre un govern per reivindicar s'equivoca. Tu entres dintre un govern per governar, i que vol dir que tu hauràs d'assumir coses que no t'agraden. O sigui, tu quan estàs dintre un govern hi han coses que es plantegen dintre el govern que en moltes ocasions no t'agraden. És a dir, dius, jo no estic d'acord amb això, però tu t'ho has de tragar, Això et passa, és que jo sigo conseller de Sanitat, doncs hi ha un altre que explica una cosa, dius, escolta, jo amb això no estic d'acord, però m'ho he de tragar, perquè tu estàs al govern, tu no pots sortir i dir, escolta, hem estat al govern, s'ha aprovat això, però quedi clar que jo no hi estic d'acord. Jo dic, no, això és una tonteria, això, tu no pots fer això. Per tant, quan tu estàs dintre un govern, doncs, escolta, has entrat dintre un... Si ets una persona sèria, si no ets sèrio pots fer el que vulguis, si ets una persona sèria, tu has de saber que tu estàs sota una disciplina i has de tragar, i això funciona d'una determinada manera. I si no, agafes i te'n vas.
Ara que recordava la seva etapa de conseller de Sanitat, és que sempre es compara la sanitat de la Comunitat de Madrid i Catalunya. Què pensa del sistema de la senyora Ayuso?
El nostre és el bo.
És el bo.
El nostre sistema, jo crec que tenim un bon sistema de sanitat, perquè és el possible. Nosaltres tenim un sistema de sanitat que és el possible, i és el possible a Catalunya. no tenen la mateixa situació a la resta d'Espanya, perquè a la resta d'Espanya no hi ha tantes entitats com hi ha a Catalunya que tenen vocació pública però que gestionen per conceptes privats, no privats amb situació de guanys econòmics, sinó privats d'estructura de funcionament. Això és un avantatge. Nosaltres tenim quantitat de fundacions benèfic privades amb vocació pública, lligades en molts casos a ajuntaments o entitats com Sant Joan de Déu. És a dir, un exemple clar és Sant Joan de Déu. És a dir, un altre, l'Hospital Clínic. L'Hospital Clínic té un sistema de funcionament privat, però és tot públic. Ja dic, i això ens dona una força i una capacitat de fer més coses. Perquè la gent ha de saber una cosa que és molt complicada. És a dir, els hospitals que gestionem, que gestiona la Generalitat de Catalunya, que són públics, l'Hospital de Girona, l'Hospital de Lleida, l'Hospital de Tarragona, l'Hospital del Vall d'Hebron, l'Hospital de Bellvitge, escolta'm, nosaltres no som propietaris ni dels edificis ni dels terrenys. Això és un escàndol. Això continua sent propietat de la Seguretat Social. Això no ens ho han transferit mai. Fins a l'extrem, que fixa't tu, si és curiós, tu tens un edifici com el Vall d'Hebron, que un bon dia et ve un arquitecte o un enginyer i et diu, escolti, aquest hospital té un problema de fatiga crònica i es pot enfonsar, i tu te'n vas al Ministeri de Sanitat i dius, escolti, això diu que es pot enfonsar, i escolti, per tant hem de fer totes aquestes obres, suposo que me les pagarà, i diu, no els hi pagaré. Tot el que s'inverteix en aquests hospitals, de qui és? Tot el que hem estat invertint tots aquests anys en el Vall d'Hebron, a Bellvitge, de qui és? Sempre tens la discussió amb l'interventor, escolta, Trias, però dic, escolta, no sé d'ell és, però ho hem d'invertir.
Bueno, el que hem de fer és tancar, perquè han passat 42 sí, minuts.
No queden més preguntes, no queda més temps.
Que era interessant,
Ha estat una conversa, han quedat moltes coses per xerrar. Xavier Trias, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon estiu i gràcies.
A passar-s'ho bé, Aquest estiu hem de descansar, perquè sí, acabarem tots massa atabalats.
Ens convé tots plegats,
I
què?
Aquest estiu serà un èxit per als hotels.
Bueno, això és una bona notícia, per a molts que coneixem. Leandro, gràcies. Àlex,
gràcies.
Gràcies també, Maria Jesús també. Tanquem el Converses d'aquesta temporada. Tornem setembre, nova edició Converses, serà l'any 22 ja. Us esperem, Vagi bé, bona tarda, bon cap de setmana i molt bon estiu.
Bon estiu.